cama, vinga.
T'estalvies l'alineació perquè són les 8. Fins demà.
Que vagi bé, les 8 en punt. Bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ara ho dèiem, avui no ho sé de butxaca, abans que comenci la Champions a jugar a RAC 1, fins a 8:45, per tant, repàs de l'actualitat, començant per això.
Y política, generosidad, compromiso y liderazgo es a lo que tenemos que ser convocados todos aquellos que queremos resolver en una democracia como es la española, pues un problema político como el que hemos sufrido.
Pedro Sánchez, que engega tota la maquinària per aconseguir els vots necessaris per ser investit com a president del govern, i ho fa amb aquest missatge que sentíem ara. Demana generositat. Se sobreentén que parla de l'amnistia. Ara bé, on sí que ha estat contundent és en el rebuig a un possible referèndum. De seguida, tots els detalls del que ha dit el president espanyol en funcions. Unes negociacions que haurà de tirar endavant el PSOE just el mateix dia que a RAC 1 hem tingut la segona entrega de l'entrevista amb Villarejo. I atenció, perquè avui els que han sortit malparats, entre d'altres, són precisament els socialistes. L'excomissari ha assegurat que un dels objectius era maniobrar per treure draps bruts de Podem.
Con una estrategia que me parecía, bueno, coherente, es el, entendían que era un proyecto ilusionante, como así lo era en un principio, porque se trataba de, digamos, siguiendo los principios anarquistas de Proudhon y Bakunin, ¿no? Cambiar el sistema desde dentro del sistema, ¿no?
Això pel que fa a les relacions entre el PSOE i, com dèiem, Podem, però qui també ha rebut de valent és Florentino Pérez. Villarejo assegura que no es pot anar en contra del president del Real Madrid.
El Barça sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
Porque, el Florentino es intocable, ¿no?
Intocable.
Això tot i que, segons Villarejo, Florentino ja hauria subornat àrbitres des de fa molt de temps. Unes afirmacions, evidentment, que no han agradat al Real Madrid, que ja ha anunciat que presentarà una denúncia contra l'excomissari. En canvi, qui sí que ha donat credibilitat a aquestes paraules és el president de la Liga, Javier Tebas. D'aquí a uns minuts ho explicarem tot amb més detall. I abans d'arrencar, però, titular pel temps. Demà el dia començarà amb núvols a moltes comarques, però aniran a menys cap al migdia. A la tarda i al vespre descarregaran ruixats al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector oriental, i les temperatures seran molt semblants a les d'aquest dimarts. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez, com dèiem, que començarà demà els contactes per aconseguir ser president d'Espanya en menys de 2 mesos. El candidat socialista que es veu capaç d'arribar a un gran acord que inclogui tot l'independentisme per repetir en el càrrec, això sí, posa una condició molt clara, vetarà un referèndum d'autodeterminació.
Després del cop de porta del Congrés a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, avui Sánchez ha rebut l'encàrrec del rei per tirar-ho endavant. El president espanyol, ara en funcions, busca un acord que vagi més enllà de la investidura i que inclogui també els primers pressupostos de la legislatura.
Per això demà al matí ja començarà formalment les reunions amb tots els partits. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la primera amb Yolanda Díaz, i és el mateix Pedro Sánchez qui pilota les negociacions des d'ara, per molt que el seu equip negociador ja hagi parlat amb tothom des de fa setmanes. L'objectiu, acord per 4 anys, no només per la investidura.
No solamente una mayoría para la investidura, sino una mayoría de legislatura que dé un gobierno de España y, en segundo lugar, que dé la estabilidad al país durante los próximos 4 años.
No parla en cap cas de l'amnistia que exigeix l'independentisme, diu que hi haurà d'haver molta política i generositat, i deixa clar que el referèndum en cap cas entrarà en la negociació.
No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y con mi acción. Un referèndum d'autodeterminació.
I descarta una reunió amb Carles Puigdemont perquè aquesta ronda és per líders parlamentaris, no líders polítics.
Sí, com sigui, avui Francina Armengol, que ha confirmat el que era un secret de domini públic, Pedro Sánchez, que és l'escollit, com ara sentíem, per intentar ser president d'Espanya. Tot i això, la presidenta del Congrés ha deixat en l'aire una de les grans incògnites, que és quan serà la investidura. Armengol vol reunir-se abans amb el líder socialista.
Lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura. Convocaremos el pleno de la forma más urgente posible.
I en el cas de Feijóo, la presidenta del Congrés, recordem, va donar-li un mes de marge per trobar els suports. Justament el candidat del PP lamenta ara que Sánchez intenti la investidura quan és molt lluny de la majoria absoluta. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo es posa les mans al cap i avisa que tots els socis de Sánchez van en contra de l'Estat.
És el de una presunta majoria negativa. Negativa a la Constitució i una majoria negativa a l'Estat de Dret en Espanya.
El líder del PP preveu que en els propers dies Sánchez amagarà les negociacions amb els independentistes. A la vegada, però, assumeix que l'acord ja està dat i beneït.
Mentiran los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas e intentarán escenificar un acuerdo en el que todos han cedido algo para ocultar lo que probablemente ya esté cerrado.
Feijóo assegura que si li demana es reunirà amb Pedro Sánchez.
I per cert que el Senat ha aprovat avui una moció del PP en contra de l'amnistia que podria plantejar Pedro Sánchez. S'ha imposat la majoria absoluta dels populars que també han rebut el suport de Vox i UPN. Eva Granados del PSOE, Sara Bailac per Esquerra i Josep Maria Clarías per Junts anuncien que el PP aposti pel bloqueig constant.
Votar en contra de la moción del Partido Popular es un voto a favor de la convivencia, del pluralismo y de la calidad de nuestra democracia.
Avui el que estan fent aquí és allargar l'agonia de la investidura fallida del senyor Feijóo. Estan també negant els drets del poble de Catalunya.
Segons vostès, només poden pactar els grans partits espanyols. Els votants dels altres partits no existeixen.
La moció aprovada pel Senat demana que el govern espanyol no permeti cap privilegi judicial als impulsors del procés i denuncien els canvis al Codi Penal per beneficiar-los. Tot plegat a les portes també d'una nova manifestació contra l'amnistia, aquest cop diumenge a Barcelona, convocada per Societat Civil Catalana. L'entitat, de fet, avui ha demanat als polítics que no s'apropin d'aquesta mobilització. Vol que sigui totalment transversal i també reclama a la gent d'esquerres que surti al carrer. L'entitat ja té busos preparats que vindran de Madrid, València i Saragossa, entre d'altres. Com dèiem, una nova manifestació que vol marcar un punt d'inflexió en les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Veurem també, però, quin impacte poden tenir en aquestes negociacions entre el PSOE i Sumar les declaracions de José Manuel Villarejo, que avui ha acusat els socialistes d'estar al darrere de la guerra bruta contra Podem. L'excomissari de la policia espanyola ho ha revelat en el cara a cara que aquest matí ha fet el Monarracó amb Pablo Iglesias. Villarejo ha afegit que el president espanyol, Pedro Sánchez, és un dels polítics qui li té més por. Adrià Santasusagna.
Villarejo implica els socialistes i diu que maniobraven amb les clavegueres de l'Estat per treure draps bruts de Podem. L'excomissari ha assegurat que és Pedro Sánchez un dels que més ha volgut apuntar contra Iglesias.
Lo que existe es cierto temor.
¿Quién?
Yo creo que, empezando por el actual presidente de gobierno, para mí es un hombre que ha seguido la máxima del KGB, pueblo de borrego, gobierno de lobos, ¿no? Entonces, él actúa con la virulencia de hechos consumados, ¿no?
Villarejo ha posat l'exemple del mòbil robat a una col·laboradora d'Iglesias, Dina Busselham. Diu que la informació del telèfon li va donar Alberto Pozas, un membre de l'equip de Pedro Sánchez.
Doncs bé, davant d'aquestes acusacions, els comuns creuen que és evident que les clavegueres de l'Estat van actuar contra Podem. De fet, diuen que és un modus operandi que també va afectar a la Colau, Laia Colomer.
Sí, tot i evitar referir-se al PSOE, el portaveu dels comuns, David Cid, assegura que va ser òbvia l'operació contra Podem. Diu que ells també van ser víctimes d'aquesta manera de fer.
Evidentment, nosaltres sempre hem denunciat l'estratègia de l'Aufer, estratègia també doncs, que en el seu moment doncs, també hem patit directament els comuns i especialment en aquest cas també l'alcaldessa de Barcelona amb més de 11 querelles presentades i 11 arxivades.
Mentrestant, la portaveu del govern, Patricia Plaja, insisteix que les revelacions de Villarejo ja no els agafen per sorpresa.
No cal que vingui el senyor Villarejo a explicar-nos de què és capaç l'Estat o les clavegueres de l'Estat per defensar el que ells anomenen la unitat d'Espanya. Per tant, les seves declaracions tampoc no sorprenen.
I la CUP està convençuda que membres del PSOE han participat de les clavegueres de l'Estat. De fet, diuen que encara ho fan ara quan s'infiltren policies a moviments socials.
I a tot això, en aquest cara a cara, Villarejo també ha avisat que ha gravat a polítics de tots els colors i des de fa molts anys. Per això sospita que tard o d'hora apareixerà mort, Adrià.
Sí, ha estat molt clar la pregunta de Pablo Iglesias. Villarejo diu que té informació de tothom.
La mitad que ellos no quieren sacar, pero que existe y que algún día espero yo conseguir.
¿Qué nombres propios hay ahí que no hayan salido?
Toda España. Si es que el problema Es que yo soy muy mayor, señor Iglesias. Yo ingresé en el año 72. Yo juré en los principios del movimiento. Yo ingresé en la época de Franco.
Per això creu que si torna a entrar a presó, la seva vida correrà perill.
Que tal, no diria que de pronto pues, me suicidarán y tal. Era,
¿se suicidará o lo
hicieron? Me suicidarán, obviamente. Yo, la gente que me conoce sabe que no soy precisamente partidario de, de eso. Y eso yo creo que es la razón por la cual terminaron acabando conmigo, ¿no?
I assegura que hi ha 1.300 cintes de les que de moment no n'ha sortit res.
Però, sense dubte, una de les bombes informatives ha estat en la part esportiva, i és que Villarejo ha acusat directament a Florentino Pérez i al Real Madrid de comprar àrbitres, Adrià.
Villarejo ho ha deixat anar quan parlava del moment en què investigava Sandro Rosell. Diu que el Barça va comprar àrbitres, però que el Madrid fa molts anys que ho feia.
Había tenido alguna serie de actuaciones respecto a, al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partido. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Sí. Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
De alguna manera, el Real Madrid ya antes de eso... havia detectat lo mismo.
I si no surt a la llum, l'excomissari explica que és perquè ningú s'atreveix amb Florentino Pérez.
És impossible judicialitzar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, seria un suïcida el que s'atreva a hacerlo.
A Florentino és intocable, no?
Intocable.
I avisa que hi ha una casta a Espanya que farà tot el que faci falta per evitar que certa informació surti a la llum.
Doncs bé, sobre aquesta qüestió, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
El Real Madrid, que no s'ha quedat de braços plegat i, evidentment, ja ha mogut fitxa.
Sí, en un breu comunicat en què afirma que Florentino Pérez ja ha engegat la maquinària per presentar immediatament una acció judicial contra l'excomissari Villarejo per les falses acusacions realitzades a l'emissora catalana RAC1, diu textualment. També hi ha ficat cullerada el president de la Lliga, Javier Tebas, que dona credibilitat a les paraules de Villarejo respecte a la impunitat de Florentino Pérez.
Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo, esa me la creo, porque no es que la diga Villarejo, es una cosa vos populi en este país, ¿no? Es que lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo, no, no hace falta más, ¿no?
Tebas també ha dit que la Liga és l'única acusació particular que ha mogut fitxa en el cas Negreira i que el Madrid no ha fet res en aquest sentit.
No ha estat, però, l'única reacció que també ha sortit al pas d'aquestes acusacions de Villarejo és l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que ha donat detalls sobre els pagaments del Barça a Negreira.
També ho ha fet el món a RAC1. D'entrada, l'expresident blaugrana ha negat haver comprat mai àrbitres, tal com ha assenyalat, i ho acabem d'escoltar, l'excomissari de la policia espanyola al món a RAC1. Rosell ha estat clar i concís.
Lo pregunto porque lo digo. También ha tenido que ver con la maña de partidos.
Això és mentida.
Això és mentida, evidentment.
No, i abans ho parlàvem, és clar, és que això del Negreira s'ha anat de mare.
Sandro Rosell també ha explicat que José María Enríquez Negreira feia uns 100 informes cada temporada entre el primer equip i el filial i que per cada informe el Barça pagava 4.000 euros. Per l'expresident, el preu estava justificat.
En el futbol, una targeta groga, un penal, val molts diners. Molt més que 4.000 euros amb un informe. La gent dirà, 4.000 euros per un informe? Bueno, sí, però si jo us dic el que cobra el que neteja les sabates dels vestidors dels primers equips de futbol, al·lucinaríeu. Sí, dius, és que és desproporcionat. Sí, sí, és desproporcionat amb la vida real.
Segons Rosell, l'objectiu de tot plegat és fer mal al Barça. També diu que vol parlar cara a cara amb Joan Laporta per aclarir si el seu entorn va filtrar informació per perjudicar-lo, tal com va afirmar ahir Villarejo al Món. I també ha dit que demandarà a Javier Tebas per la querella de la Liga pel cas Negreira contra ell mateix, el Barça, i Josep Maria Bartomeu, qui de la seva banda ha presentat avui un recurs d'apel·lació per l'acusació de suborn formulada pel jutge Aguirre també pel cas Negreira.
Déu-n'hi-do. I per cert, Quim, que també encara en esports, informació d'aquesta mateixa tarda, ja hi ha sanció al madridista Nacho per l'entrada que va fer a Porto, recordem, el partit contra el Girona.
Sí, són tres partits, és el càstig que ha imposat a Nacho el comitè de competició i que implica que el central blanc no podria jugar al clàssic del dia 28 Barça-Real Madrid a Montjuïc. Els tres pròxims partits del Madrid a la Lliga són contra Osasuna a casa i Sevilla-Barça a fora. Ara, el club blanc pot presentar recurs i pots pujar-hi de peus, que ho farà.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Bona nit. Un minut i arribarem a un quart de nou. El govern calcula que des de principis d'any només hi ha hagut 44 dies sense cap contratemps a la xarxa de Rodalies. Avisen que cada any les incidències greus van a més i que això acaba repercutint a tota la xarxa de transports més enllà dels trens. I avisen també que això no passarà desapercebut en aquesta negociació per la investidura de Pedro Sánchez. Sílvia Solanes.
Segons un estudi de territori, els incidents greus l'any passat van arribar a 830, el que seria dos al dia de mitjana. Això són 200 incidents més que el 2020. El govern lamenta que aquest any a DIF no els ha passat les dades, però han comptabilitzat poc més d'una quarantena de dies amb el funcionament correcte. La portaveu Patrícia Plaja avisa que això no pot seguir així, que cal el traspàs immediat.
Hi ha una deixadesa i una incompetència absoluta. Avui hi ha un acord per la investidura de Pedro Sánchez? No. El senyor Sánchez s'hauria de posar les piles. La negociació avança massa lenta.
Denuncien que això fa efecte dominó. Per exemple, el bus express entre Barcelona i Vilafranca del Penedès ha augmentat la demanda un 30%. Ara bé, creuen que posar més busos no és la solució.
I Renfe, per cert, que respon a la Generalitat que aquestes incidències de què parla representen només el 7,5% del servei. En un comunicat, l'empresa assegura que el 92% dels trens circulen amb absoluta normalitat. I per cert, que l'Audiència Nacional rectifica i arxiva la investigació per terrorisme, suposats CDRs, per intentar sabotejar la Vuelta Ciclista. El jutge instructor volia sumar aquesta causa a la que hi ha oberta contra diversos membres dels comitès de defensa de la República, però finalment ha fet cas de la Fiscalia i ha desistit. Un quart de nou, els Mossos alerten d'un repunt del tràfic de xix. En els nou primers mesos d'aquest any ja n'han intervingut 11,7 tones. Són 4 més que en tot l'any passat. La majoria de droga arriba en narcollanxes a les costes de Tarragona i de Girona. Eudald Martínez.
Catalunya s'està convertint en la porta d'entrada de xix a Europa, sobretot des de que s'ha incrementat la pressió policial al sud de l'estat. La majoria arriba des del Marroc i un cop aquí la distribueixen arreu del continent. Aquest any ja han detingut més de 900 persones implicades i han desarticulat 15 organitzacions, el triple que fa 2 anys. Ho explica el cap de l'àrea central de crim organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Antoni Salleres.
Les organitzacions que ja estaven aquí ara s'estan reforçant amb logística, i a més han donat un pas superior, que és la utilització de tallers clandestins per fabricar les embarcacions.
Una de les operacions més importants que s'ha fet aquest any va ser la que hi va haver el mes de febrer al port de Mataró. Hi van decomissar més de 5 tones i hi havia una trentena d'implicats, fins i tot un vigilant de seguretat del port.
I més enllà d'això, avui ha arrencat el judici del cas d'abusos d'un professor de bateria a Girona i de 3 de les víctimes han relatat un mateix patró. Els tocava i els masturbava a l'hora de les classes. Un d'ells tenia tan sols 12 anys quan va començar tot, Benet Íñigo.
Segons el relat dels tres nois, el professor creava un ambient molt íntim, a tots els deia que eren especials, i primer els feia massatges i al cap d'un temps començaven a anar més enllà.
Em regala coses, em fa classes més barates o me les regala, i potser al cap de 4 anys van començar alguna masturbació i després fel·lacions.
Perquè els feia vergonya, perquè admiraven el professor o perquè simplement no van saber detectar que eren víctimes d'abusos, cap d'ells ho va explicar ningú fins al cap d'anys.
Bueno, esa sensación de verte un poco atrapado en una relación que de no saber cómo saber.
I tots ells han necessitat teràpia per superar-ho. De fet, avui han hagut d'aturar-se en algun moment per poder-ho explicar. Demà, 2 víctimes més explicaran el seu cas i l'acusat no donarà la seva versió, que és que no va passar res, fins dijous.
I a Madrid ha sortit a la llum un cas que realment posa els pèls de punta. La policia ha detingut un home per violar la seva pròpia filla de tan sols uns mesos. A més, ho hauria gravat i fins i tot havia ofert la nena a altres pedòfils perquè també la violessin.
L'home ja tenia antecedents per difondre pornografia infantil. Segons El País, la policia estava especialment alerta des que va saber que havia tingut una filla ara fa un any. Per això, quan van saber que tornava a difondre vídeos prohibits, el desembre passat el van arrestar. Va ser llavors quan li van prendre el mòbil i van descobrir els vídeos on agredia la seva pròpia filla. També hi van trobar converses amb altres pedòfils on fins i tot aquests rebutjaven l'oferiment perquè la nena era massa petita. L'home està en presó preventiva i a la mare de la criatura també l'han detingut per difusió de pornografia infantil.
Les 8 i 18, l'Institut Goodman redueix les seqüeles de la cirurgia de tumor cerebral modificant l'activitat del cervell abans de l'operació. La tècnica, que és pionera a tot el món, consisteix a inhibir una regió propera al tumor i fer treballar la resta del cervell. D'aquesta manera han rebaixat les seqüeles en les operacions de 14 pacients. Joel Penya.
Quan un cirurgià extreu un tumor cerebral, ha d'assegurar-se que extirpa tota la zona afectada sense malmetre cap teixit sa. Amb la tècnica innovadora que estan estudiant, l'Institut Goodman ha sotmès els pacients a 21 sessions en què han fet diverses activitats mentre tenien la regió del cervell amb el tumor inhibida. El coinvestigador i doctor en neurociències, Kilian Avellaneda, ha explicat, exemplificant amb la parla, que així altres regions guanyen importància.
Reduir l'activitat d'aquesta àrea temporalment durant uns minuts, això ens permet tenir una finestra d'oportunitat en la qual, si nosaltres el que fem és demanar-li al pacient que faci una activitat intensiva de llenguatge, no? Fluències fonètiques, semàntiques, etc., el que farà el cervell d'alguna manera és buscarem altres recursos dintre de la xarxa de llenguatge que agafaran protagonisme. No?
Amb aquests resultats sobre la taula, esperen concloure l'estudi sobre aquesta tècnica el 2025 i poder arribar a un total de 30 pacients per tenir-ne una mostra considerable.
I a tot això, el 90% dels treballadors que tenen un problema de salut mental no han estat capaços de parlar-ne obertament a la feina, ho diu un informe sobre la salut mental de l'associació Obertament.
L'informe també apunta que gairebé la meitat dels que no es veuen amb cor de parlar-ne a la feina és perquè temen que se'ls discrimini i que afecti el seu futur laboral. La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Magda Casamitjana, demana més sensibilitat a les empreses i considerar-ho un problema de salut pública.
La salut mental i el benestar emocional ara ja és un problema, diríem, o un repte de salut pública. Si no entenem això, estem morts, com a país i com a societat. Ara ja no és una cosa que els hi passa uns quants, ara ja no és una cosa que, mira, que aquells quatre necessiten una mica d'ajuda, sinó que és un problema i un repte de salut pública. I, per tant, l'hem d'entomar sí o sí.
L'informe d'Obertament també alerta que el 40% dels treballadors consideren que la seva salut mental no és bona.
I per cert, que el Premi Nobel de Física ha recaigut en tres científics. Tots tres han desenvolupat tècniques per investigar els moviments dels electrons en atosegons. És l'escala de temps més curta que l'ésser humà ha pogut captar fins ara. Cada atosegon equival a una trilionèsima part de segon. Els investigadors reconeguts són els francesos Pierre Agostini, Jean Lullier i l'hongarès Ferenc Krauss, que han descobert la manera de crear polsos de llum extremadament curts per poder estudiar aquests moviments subatòmics. 9 minuts i arribarem a 9:15. El Papa Francesc obre la porta per primer cop a beneir les parelles homosexuals en alguns casos. Ho ha suggerit responent a una carta crítica de cardenals ultraconservadors que s'hi oposen. Justament demà comença una assemblea de bisbes a Roma on es posaran sobre la taula temes espinosos com, per exemple, l'acollida al col·lectiu LGTBI o també el paper de les dones a l'Església. Corresponsal de RAC1 a Roma, Nabuch.
La reunió de bisbes comença amb les crítiques del sector conservador contra el papa i la seva resposta, on sembla obrir-se a beneir les parelles homosexuals. Encara que Francesc reitera que el matrimoni només és entre un home i una dona i obert a la procreació, el pontífex creu que en el tracte a les persones no s'ha de perdre la caritat pastoral i, per tant, s'hauria de discernir si hi ha formes de benedicció possibles en aquest sentit. Les crítiques venen de 5 cardenals que són ben coneguts per protagonitzar una petita però mediàtica oposició a aquest pontificat. Tot plegat genera encara més enrenou en un sínode en el que per primera vegada podran votar les dones i els laics i que acabarà el 2024.
Més coses, l'atur es torna a reduir després de 2 mesos a l'alça. Mai en un mes de setembre hi havia hagut tanta gent en feina com ara.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
En total hi ha 3,7 milions de persones ocupades cotitzant a la Seguretat Social.
Això s'explica per l'inici del curs escolar, però també perquè la restauració ha resistit molt millor que altres anys al final de l'estiu. Ara hi ha 335.000 persones apuntades a les llistes de l'atur. És la xifra més baixa en un mes de setembre des del 2007.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la triana Adecco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adecco.
Entra a adeccoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Les 8 i 23, la casa on vivia Francisco Ibáñez, al barri de Provençals de Barcelona, tindrà a prop un semàfor amb les imatges de Mortadelo i Filemó. És un dels indrets on l'Ajuntament ha decidit retre homenatge a la figura del dibuixant. Els dispositius també s'instal·laran, però, al Passeig de Gràcia i al costat del Mercat de Sant Antoni. I atenció a tots els usuaris de Facebook i d'Instagram, perquè Meta estudia fer pagar 13 euros al mes.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
Un pagament que serviria per tenir una versió sense anuncis.
Això sempre que l'usuari s'hi connecti des del mòbil. Si ho fa amb l'ordinador seran 10 euros. Qui pagui no veurà anuncis personalitzats basats en les seves recerques. La mesura es posaria en marxa els propers mesos als països de la Unió Europea. D'aquesta manera, Mark Zuckerberg pretén esquivar les normes imposades per Brussel·les, que al desembre va acusar la plataforma de violar les regles comunitàries en matèria de publicitat en línia.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
En música, Antònia Font esgota entrades en poques hores pels concerts al Palau de la Música, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Manresa i també Reus. Per això la banda ja ha anunciat una segona data a tots aquests llocs. Tot i així, les entrades estan volant. S'han posat a la venda aquest matí en el marc de la gira que faran l'any que ve per teatres i auditoris. I parlant d'Antònia Font, els mallorquins seran també la primera edició del cicle Cruïlla d'hivern, que compartirà en cartell amb Viva Suècia, Pau Allbé, Pol Batlle, Rombo i també Sidoní. Seran 11 concerts que es faran a diferents sales de Barcelona, un festival que serà del 18 de gener fins al 23 de febrer. I ja sabem quina cançó representarà Espanya a Eurovisió Júnior. Es diu Love You. La canta la valenciana Sandra Valero, de només 12 anys, que lluitarà per endur-se a Nice, França, la segona victòria d'Espanya a aquest festival d'Eurovisió Júnior. I encara en música, avui s'ha publicat Ulls en Blanc, una nova cançó d'en Andreu. Tema de la de Sant Quirze del Vallès, que formarà part de l'àlbum Tots els Singles. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Tindrem ruixats o què aquest dimecres?
Doncs segurament cap a la tarda, entre mitja tarda i el vespre, alguns xàfecs cap al sector oriental del Pirineu, Prepirineu, àrees del nord del Berguedà, entorn de la Cerdanya, Ripollès, nord d'Osona, és on poden aparèixer alguns xàfecs dispersos, però en conjunt un dia tranquil. Amb força núvols de bon matí, núvols baixos a moltes comarques, que aniran a menys amb el pas de les hores. Tarda una mica variable a la costa, prelitoral, a les comarques de Girona, però tret d'aquests indrets que dèiem, doncs sense precipitacions i amb temperatures molt semblants a les d'avui. Potser un palet més suaus de bon matí, al migdia en conjunt, màximes de 26 a 29 graus.
Gràcies, Abel, que vagi bé.
Fins ara, bona nit.
Jaume Molló, com estàs?
Molt bé, Anna, bona nit.
De seguida la Champions es juga a RAC1, avui sobretot pendents del Madrid, no?
Exacte, que juga al camp del Nàpols, el Diego Armando Maradona, és el partit més complicat que tindran aquesta fase de grups de la Lliga de Campions. També seguirem què fa el Sevilla al camp del PSV Eindhoven o un Inter de Milà-Benfica, i a més també juguen l'Arsenal, el Manchester United, el Bayern de Múnich, per tant, molts al·licients en aquesta nit de Champions.
De seguida us escoltem, nosaltres ho deixem aquí, demà no, ja no ho sé perquè juga al Barça, així que hi tornem dijous. Pausa i de seguida, com dèiem, la Champions aquí a RAC1.
Busques oportunitats laborals? Al Saló de l'Ocupació tens la resposta, perquè hi trobaràs orientació professional i tot el suport per a la recerca de feina. Impulsa la teva carrera professional. Descobreix nous sectors o descobreix la teva vocació. T'esperem el 4 i 5 d'octubre al Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, que us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sensepujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.
Aconsegueix amb La Vanguardia una planxa bistro de bra valorada amb 89,95 €. Subscriu-t'hi per només 39 € i emporta't de regal una planxa apta per tot tipus de cuines i forn. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuina sa d'una manera senzilla amb La Vanguardia i bra.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és el Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals. Arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les divas que som a l'escenari d'El Tiempo entre Costures, el musical. Quin best-seller, de Maria Dueñas, a mi em va encantar.
I també parlarem de La Història Interminable, el musical, que al novembre arriba a Barcelona.
Apunta tu a l'agenda, amiga. Obrim les portes a 1:15, eh?
El divendres 6 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa, sortejarem entrades per la funció d'aquell dia d'El Tiempo entre Costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1.